Bona nit. Això és Game Over.
Bueno, doncs, nois i noies, ens trobem aquí un dijous més al programa Game Over. Jo sóc en Guillem.
Jo en Sergi.
Jo en Pol.
I doncs bé, avui us portem unes altres tres notícies que espero que us agradi molt. Parlarem sobre el tema Twitch, que ara mateix està passant moltes coses, no? I molts streamings estranys, no? Que es dirien que fins ara no s'havien vist gaire i ara s'estan començant a veure. També parlarem sobre el tema de Fortnite, ja que ha tret una nova season. I també el següent tema, que diguéssim que és el més important, parlarem sobre jugadors professionals de futbol, els quals tenen un equip d'eSports o són propietaris d'un equip eSports, és a dir, col·laboradors, etc. També cal afegir-vos doncs, que aquest serà el penúltim programa i la setmana que ve serà l'últim programa al qual us portarem un especial Nadal, on parlarem sobre jocs als quals hagin sortit per Nadal, tinguin ambientació navidenya, etc. Espero que us agradi el programa d'avui i comencem ja! Doncs bé, Sergi, ens podries explicar una miqueta la teva notícia?
Doncs bé, Guillem, el que vindré a explicar avui és el que molta gent coneix com el món gamer en el món de l'esport real. El que consisteix en aquest àmbit, no, és que jugadors professionals, jugadors de l'elita, doncs són participants o inversors o col·laboradors d'equips d'eSports. Bé, sabem que la majoria són de la fundació directiva del club o són, diguem, com ja hem dit, inversors. Però, tot i que n'hi ha que sí que prenen un paper més important com a jugadors o com a creadors de contingut. El que implica, no?, que aquesta gent, aquests jugadors, facin de participants en diferents equips competitius, el que fa és que hi hagi molta volada, no? I haver-hi aquesta volada fa que la gent conegui més l'equip i pugui tenir més renom. Bé, dit això, som-hi va a dir uns quants exemples, com en aquest cas començarem amb Carlos Casemiro, del Real Madrid, que és el fundador de Cas eSports. Llavors, també tenim Thibaut Courtois, de Dux Gaming, no sé si el coneixereu. Guillem, digue'ns alguns creadors de contingut de Dux Gaming.
Doncs bé, dins de Dux Gaming podem trobar molts creadors de contingut, els quals la majoria fan contingut de FIFA. Dins d'aquestes persones podem trobar DJ Mario, que és un youtuber molt conegut dins l'àmbit de FIFA. Inclús també la gent que no juga a FIFA el coneix, ja que ha jugat Among Us i aquest estil de videojocs amb companys com Ibai, que és un dels streamers més famosos, Auronplay, etc. També podem trobar a Colderiu, el qual és un altre jugador de FIFA que ha estat molt reconegut durant els últims anys per ser jugador professional a segona divisió de la lliga normal, diguéssim, de futbol. Tothom sap que hi ha primera divisió, segona, doncs ell juga a segona B amb el mateix equip que de futbol, el qual es diu Dux Gaming, que també pertany a l'equip aquest d'eSports. I llavors, un altre, per exemple, un altre creador de contingut, podríem trobar Rules47, el qual és un noi molt jove, de 17 anys, que també fa contingut de FIFA, el qual cada dia penja un vídeo i té molta repercussió. Sergi, ara ens podries seguir explicant aquesta llista tan àmplia de jugadors als quals tenen un club?
Sí, la veritat que, com dius tu, Guillem, aquesta llista la veritat que és bastant àmplia, tot i que no la direm tota, perquè si no ens podríem estar aquí molt temps. Bé, seguirem amb un altre jugador, que és Sergio Reguilón, en el qual forma part de l'equip competitiu Team Heretics. És un equip que, com ja sabem, ha tingut grans jugadors de renom, com Llobeti, Pereira, a Borwen, també ha tingut a Marky Locuras, Magic, com a creadors de contingut, Mr. Keroro, ha tingut a molta gent. I doncs bé, aquest jugador de futbol del Tottenham, a lateral esquerre espanyol, és un inversor, a part de ser inversor també, és molt participatiu, no? Ja que al ser jove hi ha molta relació amb els membres de la casa, com seria Corgo i com també podria ser Niloher. Ja continuant amb aquesta llista, seguirem amb César Azpilicueta, que és director fundador de Falcons. Falcons sabem que és un equip molt important on hi ha diversos professionals de l'àmbit, com per exemple podríem representar, no, el més significatiu podria ser Scacho01, ja sabem que és gran amic de DJ Mario, com hem comentat, i és un gran streamer també de FIFA que guanya la seva audiència amb el seu gran carisma. Així ja per anar finalitzant, portarem els tres últims i començarem per Sergio Agüero. El Kun Agüero és director, és el, bueno, de l'equip Crew Esports. Com ja sabem, aquest equip de Crew Esports fa dues setmanes va ser campió de la Champions, de la Champions del Valorant. En aquest moment, l'equip no era gens conegut i era la seva primera competició. I va ser campió de les semifinals. A les semifinals, llestimablement, el van haver que eliminar, ja que l'altre equip va ser molt superior. Però bueno, va ser bastant important perquè, quan va ser la seva primera vegada, van fer un gran paper, no, Pol?
Sí, la veritat, per ser el seu primer cop, a d'on van quedar, està bastant bé.
A part, també el fet de ser un equip de l'Atam, no?, i que es donguessin a conèixer d'aquesta manera és molt impressionant, no, Sergi? No, el fet de que no fossin tan coneguts i gent de l'Atam que al final tenen moltes dificultats per poder-se desenvolupar en aquest àmbit dels videojocs pels servidors, no, Sergi?
Sí, al final això, el que comentàvem, dic que aquest és una gran marca, entitat d'esports, perquè el que ells volen representar és que tothom tingui un servidor. En aquest cas, aquesta companyia, no?, aquest club, representa la comunitat llatinoamericana i en aquest cas també representava l'espanyola, ja que no hi havia representants nacionals. El que ha implicat la repercussió que ha tingut aquesta Champions que hi ha hagut ha sigut molt positiva perquè, clar, com van quedar les semifinals, això ha sigut un boom, han donat un boom a totes les xarxes socials i ara són bastant coneguts. I doncs bé, per ja anar finalitzant, acabarem amb l'últim, que és Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, tots el coneixem, està al Barça, ara mateix està cedit a l'Atlètic de Madrid, i doncs bé, aquest jugador té un equip propi, el seu nom, ja ho diu, el seu mateix nom ho diu, que es diu Grizzly Sport. Està molt clar que és seu, i ell, la connexió que té amb l'equip, bàsicament es basa en que ell és el director i fundador. És qui posa els bitllets, perquè ho diguem d'alguna manera. Doncs bé, ja hem tancat aquesta sessió. Voleu afegir alguna cosa?
Doncs jo sí, m'agradaria afegir alguna cosa, i és que la veritat trobo que el fet de que es compaginin el món del futbol reial de l'elit i el món dels videojocs, i els quals llavors es formin equips conjunts, o com per exemple en el cas de Dux Gaming, no?, que també tinguin el seu propi equip de futbol i estigui a altes categories com segona B, trobo molt bé i que dona una molt bona visió als videojocs, no?, diguéssim, és a dir, que fa que estigui ben vist per tothom, ja que veuen que, hòstia, això té futur, no?, que el fet de que tu, un jugador de futbol de tant nivell, inverteixis en això, en els eSports, doncs dona a veure a la gent que no juga o que pensa que els videojocs poden arribar a ser dolents, doncs els dona a veure, doncs, que no és tan dolent i que pot ser una nova inversió de futur. Pol, tu tens alguna cosa que afegir?
No, la veritat, el que has dit ha quedat ben contundent.
Bueno, doncs passarem ja cap a la següent fase d'aquest programa. Doncs bé, Pol, ens podries explicar una miqueta de què va la teva notícia?
Doncs sí, com molts haureu pogut veure, el famós youtuber i streamer The Grefg està fent un extensible, que és un directe on cada subscripció puja un cert temps en un comptador. En el seu cas, cada subscripció puja 20 segons. Pujava. Actualment puja 10. Però ell ha posat 10 minuts on les subscripcions pugen 40 segons. Doncs bé, aquest directe va començar avui dia 13 dies abans i ell ho fa tot davant de les càmeres, incloent dormir. I el que no ho pot fer, ho cobreix la seva nòvia. En aquest directe ha fet de tot. Ha esquiat, ha anat amb motos de neu, ha fet de tot. I molts el comparen amb Ludwig Agren, que va ser un youtuber que a l'abril d'aquest any també va fer el mateix i va fer un directe que va durar vora un mes. Ell va aconseguir 282.000 subscripcions, que va trencar el rècord del Ninja de 269.000 subscripcions. Ell actualment va per unes 45.000 subscripcions. I si tot segueix igual, en aproximadament 72 dies més aconseguirà trencar el rècord de subscripcions i per tant tindrà el rècord de subscripcions i el rècord de viewers. Com ho veieu això?
Aviam, jo sincerament veig que ha tingut de greu, aquest streamer ha tingut una molt bona idea en fer-ho, ja que al ser un youtuber o streamer tan gran i de tant nivell, al fer aquest estil de coses guanyaràs molta recompensa, no? Obtindràs molts nombres de subs, bits i molts diners només pel simple fet que la gent estigui ja veient el streaming. Llavors, trobo que ha estat molt ingeniós de greu per la seva part, però sí que és veritat que no crec que vagi a superar el rècord de subs, només pel simple fet doncs, de que ell té, segons clips que s'han pogut extreure de Twitch, diu que té ganes d'acabar aquest directe extensible, ja que troba que s'està envaint part de la seva privacitat, encara que es guanyin molts diners, doncs ell prefereix, en aquest cas, guanyar diners i que li envaeixin una miqueta la privacitat, però se sent una miqueta malament. Llavors, per això, jo crec que tallarà abans l'streaming d'obtenir aquest nombre de subs. Perquè si fos per les persones, cada vegada seguirien pagant les subs, ja que té un fandom molt conegut per, diguéssim, pel seu nacionalisme, no?, cap a The Grefg, com si ell fos el centre de tot i el més important. Llavors, tu, Sergi, penses que superarà en nombre de subs a Ninja o inclús a l'streamer aquest que va fer el mateix subathon?
És clar que és molt complicat, però jo crec que segons el que la gent estigui disposada a donar, no, pot ser que ho superi. Ara mateix, per una previsió del que la gent pugui arribar a fer és molt complicat, perquè ja sabem que hi ha gent que està totalment a prop dels papers. Per exemple, l'altre dia vaig passar-me un moment i ja li quedaven, imagineu-vos bé, quedaven 10 segons per tancar el directe. I era just això que comentava el Pol, que era els 10 minuts on comptaven més les subscripcions. I va anar un tio, que es deia Marcos Zapata, crec, i li va fer una donada de subscripcions de 10.000 subscripcions. Sabeu els calés que són 10.000 subscripcions? És que, si féssim números, pràcticament per cobrir 10.000 subscripcions...
Mira, 5 euros, més o menys són 50.000, més o menys.
Sí, 50.000 euros és totalment una bogeria. Ja que és totalment impensable que una persona es pugui gastar 50.000 euros des de... per gastar-los a regalar unes subscripcions. Però bueno, és una cosa que la gent pot fer el que vulgui amb els seus diners, però no sé com ho veieu, això és molt interessant també el que comentava el Guillem, no? Que la privacitat podria ser una mica envaïda, no? Però jo crec que és la seva culpa, la veritat, perquè ell és qui s'ofereix a fer aquestes coses per guanyar diners. No sé com ho veieu, Pol.
Exacte, i ell ha dit que tots els diners que recaudarà els donarà a Càritas o alguna organització no governamental. Però va dir fa poc que perquè el directe durés més, les hores de mentre ell dormia les deixarà com estaven abans, o sigui, no baixaran el comptador.
Les pararà, no?
Exactament, pararà el comptador i això ha fet que de moment segueixi en directe. Com ho veieu?
Aviam, jo crec que igualment, encara que no parés el comptador mentre es dorm, seguiria en directe per la mateixa cosa que he dit abans, no? El simple fet de que té un fandom tan gran i que el pren com si ell fos el més important de tot, doncs el fet de tenir aquest fandom et fa que et donin un número de subscripcions inimaginables. També dins d'aquest subaton, no? Que és com se li diu això de fer streaming i que s'allargui amb les subs, doncs també va haver una polèmica amb un altre streamer, el qual ara no me'n recordo el nom, que li va donar moltíssimes subs i el missatge que li va posar és que si aquest streamer volia, el podia deixar fins a Nadal, al Degref, en directe. Llavors Degref li va dir doncs, que era una miqueta fantasma i que, aviam, que ho va dir d'una manera com si ell fos superior al Degref per tenir més diners. Llavors tu, Sergi, penses que aquest streamer que li va donar tants diners amb subs i llavors li va dir que el podria deixar fins a Nadal i Degref es va pensar que seria, bueno, que ho va dir d'una miqueta de pillo, no, diguéssim, és a dir, de sobrat, penses sincerament que el podria deixar fins a Nadal o que és tot una farsa?
Home, fent els càlculs, així uns càlculs ràpids, hem de calcular que per deixar-lo un minut haurien de ser 6 subscripcions. Calculant això és pràcticament impossible, que, perquè per fer-ho, per deixar-lo una hora haurien de ser 360 subscripcions, que és totalment improbable, diria jo. O sigui, una hora, 360 subscripcions. Imaginem-nos en 24 dies, en 24 hores, en dies... És que jo crec que els diners que s'haurien de gastar per aconseguir això són totalment... Bueno, no sé, jo crec que no estan a l'abast de qualsevol. No sé, en cap cas sé de qui estem parlant. No sé si el poder adquisitiu d'aquesta persona en qüestió és molt, molt elevat i li sobren els diners, però jo crec que segurament ho fes per donar una mica la nota i sobresortir per tenir una mica més de visualitzacions pel seu canal, ja que quan tu dones surts a la pantalla i la gent t'està escoltant. Jo crec que va ser una mica més enfogat cap a aquest aspecte.
Això és el mateix que va dir Degref, ja que aquest streamer tampoc no era molt conegut, però sí que dins del món de les criptos era reconegut per haver invertit molt i ara tenir bastants diners. Però aquest fet, igualment Degref, li va semblar bastant igual i va seguir pensant que era un fantasma. Tu, Pol, penses que és un fantasma i que només ho fa per guanyar reproduccions o que de veritat el podria deixar fins a Nadal?
Òbviament que ho farà per guanyar les seves visualitzacions, però si està en el món del cripto, que ja n'hem parlat, segurament tindrà molts diners i si els gasta en els 10 minuts d'or del Degref, només s'hauria de gastar, 77.000 euros.
Res!
Per ell... deuen ser... res. Però, bueno, mira, el Degref està fent un show de Truman, però conscient.
Sí, sí, sí. El bo és que com a mínim ho invertirà... bueno, ho invertirà, és a dir, ho donarà a una ONG per ajudar, doncs, aquestes persones més necessitades. Bueno, res més a afegir sobre aquesta notícia i passarem ja cap a l'última notícia del dia d'avui. Doncs bé, el dijous passat va sortir la nova temporada de Fortnite Battle Royale, el qual és un joc que durant aquests 2 anys que portem aquí en el món de la ràdio n'hem parlat moltíssim sobre els seus eventos i tot el que ha passat. I llavors, no és ben bé una nova temporada, sinó que ha sortit un nou capítol. Com ja sabem, fins ara el joc estava composat de dos capítols, els quals es dividien en cada capítol 10 temporades. Doncs bé, aquest nou capítol ja ha canviat del 2 al capítol 3 i tenim ja la primera temporada d'aquest nou capítol. Primer de tot, cal afegir que s'han retirat moltíssimes armes, com per exemple la SCAR, la SPAS, la Tàctica, la de Carga i moltes armes més, com per exemple l'Sniper, també s'han eliminat les granades, etc. Bàsicament que ens han deixat quasi pobres d'armes, molt poca cosa, i que tampoc a la comunitat no li agrada gaire. Perquè, doncs bé, aquestes armes que substitueixen a l'SCAR, l'SPAS, bueno, totes les armes sortides, són un subfusil, el qual et deleteja, és, crec que el millor subfusil que ha sortit fins ara a la història de Fortnite. Ha sortit també un fusil com mira de punto rojo, com si estiguéssim a Call of Duty, el qual, diguéssim que és el millor fusil fins ara sortit a la història de Fortnite. És a dir, que han tret el millor subfusil i el millor fusil de la història. Però què passa? Per què la gent de la comunitat es queixa? Doncs bé, perquè han tret unes escopetes les quals treuen molt poc dany, són dos tipus d'escopetes, una automàtica i l'altra semiautomàtica, i treuen molt poc dany. L'única que treu un dany una miqueta decent és la semiautomàtica legendària. Les altres, tot l'altre no treu dany. Llavors, què més s'ha incrementat dins d'aquesta nova temporada? Doncs bé, s'ha afegit el deslizamiento pels terres, una miqueta com si fos la còpia de Warzone, Call of Duty Warzone, el qual tothom coneix com a un Battle Royale de 150 persones, els quals s'han de matar entre ells, però és realista, perquè, com tothom sap, els jocs de Call of Duty són tots realistes. Llavors, la gent s'ha queixat una miqueta d'aquest nou deslizamiento, no?, pels terres, perquè diuen que és una còpia de Warzone i tota la comunitat de Warzone se li ha llançat sobre Fortnite ja que han tret aquest nou deslizamiento. També, com a una nova, diguéssim, arma, però no és només una arma, diguéssim, un nou consumible, seria el balanceador comú, el balanceador d'aranyes, que bàsicament és que tens els guants de l'Spider-Man i et pots anar balancejant com fa l'Spider-Man dins de les pel·lis. Sergi, tu què opines del deslizamiento aquest que han afegit nou i les noves armes del Fortnite?
Bé, Guillem, jo sóc molt partidari de que la gent que juga al joc li agradi el que està fent. Actualment hi ha molta gent que sí que li agrada, tot i que jo recordo anys per Nadal que han sigut molt i molt i molt millors que aquest. Jo me'n recordo particularment l'any mític de la cançoneta, ja em vols sabreu de què estic parlant, que aquella temporada jo crec que va ser una de les millors i crec que no es torna a repetir, ja sigui pel context en el que estem, o bé també per una mica la situació que està passant al joc. En aquest cas, les armes, referent a les armes i les noves habilitats que han donat, crec que les armes és una cosa que ha de variar també, però crec que el que han tret no és variar, crec que el que han tret és riure's a la gent, perquè el que han tret és literalment vergonyós. És treure una arma amb un fusil de mira que allò et fa, bueno, et fa virgueries, et pela l'escut en un moment i et quedes mig mort allà. Respecte a les escopetes, també el que comentaves, no?, una mica, que és una arma, bueno, molt, molt, molt dolenta perquè treu molt poc mal. I la veritat que jo crec que això haurien d'intentar arreglar-ho i tornar a treure les mateixes armes. També soc molt partidari de que canviïn coses del mapa i que treguin noves habilitats, però jo crec que allò de les armes s'ho podien estalviar. No, Pol? Tu que en jugues molt.
Aviam, bueno, jo opino que si ara les han tret és perquè en futures actualitzacions n'aniran posant, que espero que siguin millors que les que han tret. Però bueno, les que estan ara no estan gaire bé per la comunitat, per tant esperem que en futures versions treguin més armes amb millors coses que pugui fer a la gent, no? Què n'opines, Guillem?
Jo sincerament penso que l'han liat una miqueta, no?, en aquesta temporada de Fortnite, I acabem, tampoc no està del tot malament, sí que és veritat que hi ha hagut temporades millors, però també hi ha hagut de temporades pitjors, diguéssim que és una temporada entremig. Sincerament, amb el tema de les armes, penso que no són gaire bones, és a dir, el meta ha canviat per complet, i a mi no m'agrada aquest estil de meta de jugar només amb subfusil i fusil i que no et faci falta una escopeta. Per això jo opino que ho hagués fet diferent. I el tema del mapa, com ens ha comentat el Sergi, hi han hagut nous canvis. Doncs bé, ha aparegut túneles tortuosos, també ha aparegut el volcà, noves ciutats, la qual també hi ha una espècie de pisos picados, una miqueta més petit, com dins del volcà, que això és una cosa bastant interessant. També ha aparegut la ciutat mítica, que tothom ha jugat i que tothom queia quan encara hi era, que és Caserío Colesterol, on entre els meus amics sempre l'anomenem com el lloc de la victòria, no? Ja que sempre que quèiem allà era una victòria. Jo me'n recordo inclús d'haver fet 6 victòries seguides caient al mateix lloc. Sergi, tu, per tu quin ha sigut el millor lloc del mapa que han tret, diguéssim, aquesta nova temporada?
A mi hi ha llocs que em donen molt bons moments, i un d'aquests és on estava l'antic volcà, la ciutat Maya. Crec que és un lloc molt, molt important per a mi, perquè és on es va jugar la World Cup, quan es va jugar allà hi havia tots els molonxos, totes aquelles coses, i em dona molt bons records i també em fa sentir bé, perquè crec que la modalitat que hi ha allà i les armes que hi ha allà són molt més bones que en la resta del mapa. En canvi, Pol, tu quin creus que és el millor lloc per caure?
Caserío Colesterol, sense cap dubte. Ja trobes el millor loot pràcticament de tot el mapa, i a més hi cau molta gent. No, Guillem?
Jo, com ja he dit, jo sóc molt fan de Caserío Colesterol i sobretot tot el que he viscut en aquella època. De Fortnite també cal afegir, doncs, que Epic Games s'ha manifestat i ha dit que no volia canviar el meta actual, és a dir, el de fusils i fusils, i per això molta gent se'ls està tirant a sobre i els està criticant. Res més a afegir de Fortnite, simplement que ara per Nadal es venen moltes coses, unes skins gratis i nous aspectes, així que estigueu atents a la tenda. I res més a dir de Fortnite i passarem ja amb la despedida d'aquest programa. Doncs bé, espero que el programa d'avui us hagi agradat, us hagi semblat interessant. A mi sobretot m'ha agradat molt el tema d'aquestes persones professionals en el món del futbol, doncs que tinguin o col·laborin en equips d'esport, d'e-sports. Ho he trobat molt bé i molt interessant. També el tema de l'streaming de The Grefg, no? També m'ha semblat una cosa molt bonica i el fet de que ho enviï tot a Càritas o alguna ONG així està molt bé i m'ha semblat bastant interessant el tema. I ja sobretot l'últim tema, el de Fortnite, ha estat bé. Epic Games, sincerament trobo que no ho ha fet gaire bé, però bueno, però això ja és cadascú que té una opinió, aquesta és la meva i tampoc tinc res més a afegir i seguiré jugant encara que poder no em vingui tant de gust, ja que em sembla un joc mític. Espero que el programa d'avui us hagi agradat. Recordeu que la setmana que ve estarem aquí un altre dijous més per fer-vos l'últim programa de tots d'aquesta primera part de la temporada, el qual us parlarem sobre, bueno, serà un especial Nadal, no? Us parlarem sobre jocs ambientats amb Nadal, com ja us he dit al principi, els 5 jocs o 5 coses que li pot regalar un gamer per Nadal, així coses interessants que ja veureu la setmana que ve. Bueno, res més a afegir i recordar-vos, doncs bé, que això és...
Això és...
Game Over!